Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Però lluny del mico. M'és tan i tan xerrar el lloro que un dia s'empipa el mico. I amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro. I amb l'esbalot surt el moro i el senyor de Puerto Rico.
Clar, aquest instantim és el poema anònim que va inspirar el nom del programa, que ara m'hi quedaria escoltar fins al final, eh? Perquè que crec, suposo que deu ser la veu de l'Arseni Corcelles.
És l'Arseni Corcelles. I a més, fixa't una cosa molt bona. Com diu el poema? Sí. Avui dia, la majoria de locutors de català oriental, diguem-ne, no els de la banda occidental, diguem-ne Lleida, València, tot això, que tenen tot el dret de dir les os així, com a os, ara la gent el llegiria, els parlants orientals, amb, no amb aquesta U, sinó que el moro seria un moro.
Sí. El lloro.
El lloro seria un lloro. Bueno, però l'Arseni Corcelles era un gran home, una gran veu.
Sí, impressionant.
I un gran home. Una cosa no treu l'altra, perquè pots pot ser una gran veu i
un mal home.
Una gran persona. Sí. Tot i que hi ha grans persones que no són una gran veu.
Ja. Yeah. Escolta'm, aquest poema és el que va inspirar el programa, el nom del programa.
Sí, aquest nom del programa. Sembla que sí, va ser cosa d'en Vendrell, d'en Jordi Vendrell. I sí, va ser el nom del programa, i a més era, clar, un poema conegudíssim, tothom l'havia sentit. Ara potser molta gent li deu sonar un poema inversemblant, però era popular, popularíssim.
Va donar de
si... I la història és molt maca, la baralla entre un lloro, un moro, un mico, un senyor de Puerto Rico que finalment fa un farcell i se'n va cap a Puerto Rico.
Diuen molts que molta gent, suposo que clar, quan passen els anys tothom té un record, però molta gent el considera el millor programa de ràdio. Que
no, això és completament fals. Això jo ho he sentit molt de temps, era un programa molt bo, però era molt bo per aquella època, i donar les circumstàncies, i donar el fet que érem a principis dels anys 80, i que s'estava sortint, diguem-ne, de la dictadura, i llavors hi havia un munt d'il·lusions, i munts de ganes de fer coses diferents de les que sabien, de les convencionals, fins aleshores, i hòstia, va ser un programa molt original.
Aquest programa ara no es podria fer.
Sí, home, sí que es podria fer.
Tu creus que sí?
D'una altra manera.
Es faria d'una altra manera, sí.
Sí, però sí que es faria. És que tendim a mitificar-ho tot. I,
també és veritat.
Home, jo crec que era un bon programa, això sí. Ara el millor programa de ràdio...
Home, jo el recordo molt... Entre altres coses, perquè efectivament venia d'una època perquè es deien moltes bestieses, però es deien moltes bestieses, diríem que... Ara se'n diuen moltes també, però se'n diuen d'una altra manera.
Sí, i de vegades molt banalitzades i... Sobretot hi ha molta rialla. Oh, no puc amb la rialla. O sigui, tu i jo ara estem mantenint una conversa i no hem rigut. Jo diria que no hem rigut en cap moment o no hem rigut gaire. Però ara la norma és que jo et diria això que t'acabo de dir i tu riuries, saps? Tot s'ha reduït a uns nous estereotips que penses, sí, clar, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que es troba i s'abraça i fan vots, i criden i riuen, doncs sí, clar, no sé.
Tu vas...
És diferent.
Tu eres en aquest programa, però després vas participar, jo me'n recordo sempre, amb la Neus Bonet a la tarda,
sí,
veu fer la crítica... crec que fèieu la crítica del Dancing Days amb en Pàmies, no era? Era el Dancing Days o no?
No, això era la tarda a Catalunya Ràdio,
sí.
Un programa que...
L'Aparador?
El Mínim Esforç.
El Mínim Esforç.
Que era el programa amb el millor títol, aquest sí que és el millor, sense cap mena de dubte, que pot tenir un programa de ràdio, perquè si es diu el mínim esforç ja no et poden demanar
res.
O sigui, no et poden exigir que hi hagi allà una suor i un treball, perquè és el mínim esforç, o sigui, sent fidels a l'enunciat del programa. I això era un programa que feia en Vendrell, amb en Bernils, Ramon Bernils i una servidora. I la col·laboració alguns dies de la setmana del Tigre de Sedaví.
Del senyor Ferran Torrent.
Exacte. Ai, el Tigre de Sedaví. Bueno, doncs, sí, era aquest programa. I era la primera sèrie que fèiem per TV3, que es deia Dancing Days, i fèiem la transmissió per si algú no tenia televisor i no el podia seguir, o és ir a la feina, i a la feina li costava de tenir un televisor engegat, perquè no és com ara que obres un ordinador i pots anar fent veure que treballes i tenir una pestanya oberta amb això, amb un televisor, amb la programació televisiva.
Hòstia, encara me'n recordo aquell estudi.
I llavors el que tenia, doncs, que era absurd, doncs, perquè una cosa lògica és que tu transmetes un partit de futbol. Per què? Perquè molt probablement l'oient no és a l'estadi on es juga aquest partit. I, doncs, pot agrair que li expliquin, però, clar, el televisor no, només calia engegar, premar un botó i ja sortia el colabrot aquest. I això era un punt d'absurd, una mica, no sé, Monty Python, que era una cosa que en aquella època encara no coneixíem, però vaja.
Una trajectòria que va reconèixer Ràdio Associació de Catalunya amb el Premi al Millor Professional el 2016 per textualment sobre el Quim Monzó formar part de la història de la ràdio d'aquest país, ja sigui des d'emissores públiques o privades, des de la seva versió de locutor, opinador, guionista o defensor de l'oient, i per ser un exemple destacat de tots els professionals que fan una aportació indispensable a la ràdio de qualitat. I Monzó recollia el seu guardó amb aquestes paraules.
Mentre escoltava els parlaments de Jordi Margarit i de Quim Masferrer, que lloaven la ràdio i la ràdio Sant Boni i la ràdio tal, no podíem viure sense ràdio, el món sense ràdio no seria el mateix, jo pensava, hòstia, i ara a mi em donen el premi al millor professional de ràdio? Jo soc un tio que ha estat a la vida incapaç de conduir un programa de ràdio i he col·laborat. Però a mi em deixen sol davant d'un micro i em quedo en blanc. No sé què dir. I cony, hem estat 33 anys sense adonar-me... Pam, 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 33 anys. Però ja et dic, jo no em considero un professional. El professional és el que sap agafar els micros, dirigir, fer allò dels dinerets, fer el tucutú, el tal... En fi, totes aquelles coses que es fan que demostren que ets un gran professional. Però un tio que només va col·laborar, jo no en diria un professional. En fi, en qualsevol cas, han estat 33 anys, mira, l'edat de Crist. O sigui que suposo que això és la meva crucifixió.
Com s'explica més de 30 anys de ràdio si dius que no ets un professional, Quim?
Home, com s'expliquen? Doncs perquè la gent no troba ningú millor, o no es trobava ningú millor per col·laborar-hi. I llavors dèiem, bueno, aquest arreplegat l'agafem, que ja hem vist que més o menys se'n surt sense ser professional, i ja està. Ara, clar, jo no considero un professional de ràdio, ara la ràdio ha estat un element indispensable en la meva vida. Jo des de la primera ràdio que va a casa, clar, és que ara ja, és que s'explico, la batalleta de la meva vida infantil amb la ràdio. Clar, a casa hi havia una ràdio d'aquelles grosses al menjador, i només n'hi havia aquella. Després, un dia, sembla que mon pare va aparèixer, sí, perquè mon pare tenia molta dèria anar al port, que ell deia, vaig al port, i allà trobava unes gangues i unes ofertes. Suposo que allà, en aquella època, es compraven des dels condons fins a elements que eren inhabituals a la ciutat. I en aquelles devia trobar un transistor, que és el primer transistor que jo vaig veure. I per aquella mateixa època, un cosí meu, que era radioaficionat, era d'aquells que es passaven el dia, saps, connectant amb emissores de radioaficionats de l'altra banda del món i coses d'aquestes, em va preparar en una caixa de puros una ràdio que jo crec que se'n deia Ràdio de Galena.
Sí, home, si no Ràdio de Galena, sí, se'n deia Ràdio
de Galena. Pot ser, això?
Sí, i tant.
Vale, doncs aquesta Ràdio de Galena, en aquella època, tenia el so molt dolent, t'he de dir. Però era una caixa de puros, i clar, perquè servia com a estructura on collar tots els elements que hi havia sota perquè es pogués sentir. I aleshores, en aquesta ràdio, s'havia de grapar amb una mena de cable que sortia d'aquesta mateixa ràdio, en un sunyer. I aquest sunyer, o sumier, no sé com se'n diu, que era metàl·lic, en aquella època els sunyers dels llits eren metàl·lics, l'agrapaves i allò et donava la força o l'antena necessària per tu poder tenir una ràdio pròpia. Jo vaig ser feliç com va ser una ràdio pròpia, perquè ja no depenia de la ràdio de transistor del meu pare o bé de la ràdio central del menjador, on, per cert, totes les tardes, quan tornava d'escola, escoltava les radionovel·les que ma mare anava escoltant, les novel·les d'Antonio Losada i escriptors radiofònics d'aquells, i també els contes del migdia, el Cascabel i el Tambor.
Ui, el tambor, sí, això m'ho recordava avui.
Doñin, es el grillo violín, personaje de tambor, un bichito amigo nuestro. Això era a quarts d'una del migdia. Quan tornaves d'escola ho podies escoltar i a la tarda la novel·la. Vull dir que jo estic sempre escoltant ràdio i llavors ja quan em vas fent gran ja tens la teva pròpia ràdio de galena i de seguida que pots ja un transistor. Per ser l'altre dia li vaig regalar un transistor al meu net.
Hombre! Home, bravo! Carai!
Va, té 8 anys, aquest noi.
8?
8. I què passa? Clar, aquest dia un dia arribarà i tindrà, espero que passin uns quants lustres encara, tindrà un mòbil i tindrà una tablet i totes aquestes coses, però no haurà sabut què és el transistor analògic. A més, jo vaig comprar analògic, no d'aquells que tu programes les emissores i després ja fas la cerca ràpida, sinó que s'hagués de currar el dial. I vaig ser molt feliç. I sempre que es passa tot el dia, tot el dia no, perquè és a l'escola, però a casa escoltant la ràdio.
El nen escolta la ràdio?
Ell?
Sí.
Sí. I m'han dit que s'ha passat molt a RAC 105.
Ah, molt bé.
Penses, bueno, per 8 anys està bé.
Home, molt bé, música, tu?
Sí, però no només. Sí,
però escolta, m'han dit una cosa, és meravellós,
futbol,
eh?
Perdona?
Que és meravellós, això, Perquè tu no veus, perquè no veus criatures amb un transistor. També perquè potser segurament no els hi regalem als pares, eh?
No.
Aquesta és una altra. Perquè on que tenim el mòbil i el mòbil, però si el mòbil la vida l'escoltes amb diferit.
Sí, jo estic totalment d'acord. Jo el mòbil... en tinc i és meravellós per moltes coses, però per moltes altres no, i això d'haver de sintonitzar el dial i per canviar d'una emissora a l'altra i tal, o sigui, és un aprenentatge que no sé, d'aquí uns anys no sé si se'n recordarà, però li haurà servit per a més no pot discutir amb l'emissora de ràdio que està escoltant, perquè ara tot és molt interactiu i molt... Ah, jo estic ara escoltant això, però faig un missatge, o sigui, per la mateixa tele. Molts programes t'envies allà dient tio, és imbècil aquest que està dient això. Bueno, o fantàstic això altre. No opines, tu calles i escoltes. I un dia ja podràs opinar si el que opines té cap mena d'interès. Mira. Fet una reivindicació del transistor, que tu també fas.
Jo sempre.
En tinc molts, eh? En tinc com a mínim 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistors. Yeah. I aquest que li vaig regalar és un Panasonic analògic.
Què et va costar?
Si no me'n recordo. Però no gaire,
Sí, podria ser 50 o 60 euros.
i menys, eh?
Sí?
Menys. Sí. Però ara no me'n recordo.
Ostres, aquest matí que he regalat testos podria haver regalat transistors.
Una cosa, has regalat testos? No ho he escoltat.
Sí, he regalat testos perquè he fet un homenatge a la Ribas Castro.
Hombre, va.
I m'he tornat boig a les 9 del matí i he dit, va, qui truqui li regalo testos. Jo he començat a trucar gent i la gent vol testos. Estava feliç.
I una pregunta, i d'on has fet els testos?
Bueno, ara ve el problema, però tranquil que ho trobarem, i saps que aquí ho trobem tot.
Escolta'm, una floristeria.
Com?
Una floristeria.
No, és que no ho sé, no, és que m'ho he inventat en el moment. Potser ho sé, que estic un lluny de ganxo. No, és probable que me'n vagi. Potser me'n vaig a la Bisbal aquest cap de setmana i vaig a buscar-ne uns quants, saps?
A la Bisbal?
D'Empordà, tenen molt bons testos, a la Bisbal d'Empordà.
Ah, perdona, ara estava pensant en el... No, m'he equivocat jo. Pensava en el Francisco, pensava si la...
Que t'ho has passat bé ara.
Eh?
Que t'ho has passat bé ara.
No. Fatal.
No, ho deia perquè trucaria la setmana que ve per continuar parlant de ràdio.
La setmana que ve ja no és el dia de la ràdio.
No, però és igual.
T'ho faig saber.
Però és que tinc 5 preguntes més. Va, deixa'm que te les faci la setmana que ve.
No, però la setmana que ve jo igual ja no hi soc, aquesta vall de llàgrimes.
Bueno, i escolta, doncs mira, ja ho anirem parlant. Escolta'm, mira, no ho sé, mira, potser et truco la setmana que ve. Ja ho veurem, i si tu l'agafes al telèfon, agafes el telèfon, i si no l'agafes, no l'agafes.
Bueno,
doncs pues vinga, escolta'm, m'alegro que... I has escrit l'article de demà?
L'article de demà... No, el de dijous.
Aviam, avui som dimarts, efectivament.
Sí.
El de dijous. El tens
dijous, escrit? Dijous.
No.
Dijous, sí, el dijous ja està fet.
Dijous. I després...
Sobre una senyora que té molts fills.
Una senyora que té molts fills, val.
I que viu de tenir fills.
I que viu de tenir fills.
Perquè hi ha les subvencions de l'Estat. Mm. Això passa a tot arreu del món. Aquesta senyora em penso que és colombiana. Mm. I té 39 anys, si no m'equivoco, i va tenir el primer fill als 14.
Oh.
I ara en té, no sé, una vintena.
Escolta, la gent es pensa que t'he tornat a fitxar. Que no l'he tornat a fitxar. Que m'he trucat per parlar de la ràdio.
Qui t'ho diu, això?
Pues gent, pues molta gent. Oh, que bé que l'ha recuperat, el Quim i tal.
No, no, és irrecuperable. El Quim ja és molt vell, molt vell. Avui m'ha caigut un altre dent.
En sèrio?
Sí.
Mira't un... Ostres, ara m'estàs recordant un curtmetratge que l'hauries de mirar perquè t'agradaria molt, Quim.
Ai.
Amb això que es diu...
Però no te'n recordes del nom?
No me'n recordo. És un nom que va d'endavant, en català, eh? Endavant, endarrere, endarrere, endavant, que el van fer... juraria el germà... Ara m'equivocaré, diré els germans Pastor i no són els germans Pastor. Ara t'ho diré, Quim. I mira, doncs mira, com que et trucaré una vegada més... La ruta natural.
Ah.
La ruta natural.
Vale.
Val? Veus que llegeixes pel dret i pel revés, eh? La ruta natural. Doncs pues busca-te'l i em recorda molt això que m'acabes de dir ara. I la setmana que ve et trucaré perquè me'l comentis. Ja està, no trucaré més. Au, adéu, fins ara.
Apa, adéu.
Adéu. De la setmana que ve trucaré el Quim, un segon, si poso o no. Un segon, sisplau.
You are the one for me.
Avui a Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta-ho ja al 990-9016, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, en contractar ara l'assegurança de la llar o de cotxe amb Zurich, pots guanyar 4.800 euros per complir el cistell d'anar a comprar fins a dalt de tot. Vols ser un dels 5 guanyadors? Consulta'n les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Hi ha mil maneres de dir t'estimo, però no gaires que costin tan poc com les nostres flors. Digue-li amb la nostra gran varietat de rams de Sant Valentí. Ara des d'1,99 t'estalvies un 33%. Lidl, marca la diferència.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor. Aconseguirà seure al seu costat. El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 250 o a movistarprosegurealarmes.es.
Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Ho sentim, però no queden places d'habitació senzilla. Li importaria allotjar-se a una suite.
Oi que tots ens agrada rebre més del que esperem? Doncs Abertis, a més de la teva assegurança de llar des de només 78 euros, gaudeix de descomptes als serveis de reparació i reformes. Així, sense més diners. Calcula el teu preu a Abertis. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
A veure... No. Tampoc. Ah, això sí. Al Japó, Nova York o al Perú. Tria i emporta't fins a 500 euros de descompte en grans viatges. Descobreix el que té Bahia de vacances amb Nautalia Viatges.
Aquest Sant Valentí arriben les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, no tan aviat, però que sí, que duren molt poc. Només del 12 al 14 de febrer podràs aconseguir fins a un 30% de descompte. Encén el teu costat romàntic a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
El Festival Terra Mar CaixaBank presenta els únics concerts a Catalunya del pianista Ludovico Einaudi i del violoncel·lista Hauser. I les actuacions de Sopa de Cabra, Antònia Font, Anna Mena i molts més. Del 24 de juliol al 9 d'agost a Sitges, Jo Soc Terra Mar. I tu? Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això... Dona-li el que es mereix. Aneto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Cort Inglés. Aprofita la sortida des de Barcelona del vaixell més gran d'Europa, l'Oasis of the Seas. Reserva'm fins a 300 euros de descompte, nens gratis i els millors espectacles inclosos. Consulta les condicions del creuer Royal Caribbean a viatges al Cort Inglés.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 23 minuts. Hola, Laura.
Hola, Jordi.
Com estàs?
Bé. Bé. Una mica remoguda i sorpresa, també, de que després de 25 anys el Carles estigui tan viu i tan present.
Per què creus que és això?
Doncs... potser perquè... per una justícia divina, no? Una necessitat. El Carles va acabar com un mite i els mites es fan grans amb els anys. i potser hem necessitat aquests 25 anys per assolir-lo com a mite. Potser és això, no ho sé, o l'anunci de la pel·lícula, que ha remogut coses, també. En tot cas, jo he hagut d'obrir una caixa de Pandora, s'ha obert, vamos, encara que no hagués volgut, i el Carles està present i molt viu.
Sabater, la Laura és la Laura Jou, directora de cinema, que va ser la parella d'en Carles Sabater durant 11 anys, quan la Laura era molt jove, que devia ser molt jove. Ara ho ets encara, us imagina't quan fa 25 anys.
Sí, tenia 18 anys.
Tenies 18 anys. Sí. Jo vaig estar 11 anys
11
amb
anys.
Ell. 11 anys amb ell.
Sí.
Molta gent es pensa que el veig per tu, que avui ens cantarà... Hola, Roger Pedrós, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé. Que avui ens cantarà el Roger Pedrós, que buscàvem algú que pogués... algú d'una nova generació que ens pogués cantar una cançó que és clarament intergeneracional. Estàs d'acord o no?
Totalment.
Jo crec que Sau és un grup que ha passat de generació en generació.
Sí, especialment la cançó, eh? Fixa't que... Jo estic en contacte amb molta gent jove de 25, 28 anys, 30, i em diuen, és que jo el recordo amb caset, no?, a Radio Caset del cotxe dels meus pares. Carles Sabater, sí, era un tio molt guapo, no? Es va suïcidar? Hi ha com molts interrogants.
És el nostre James Dean, no?
És el nostre James Dean, i el Carles tenia el seu propi James Dean, que era James Dean. A més, sí, és el nostre mite, fixat, s'ha convertit en...
Perquè és aquelles coses que tothom encara s'ha preguntat, mare, com va morir? S'ha dit de tot, o sigui, de la mort del Carles Sabater s'ha dit de tot, des de que efectivament de Siguera, ahir li preguntava a la Nova Lluna, estava amb Pep Sales, el tema de si era un tema d'addicció, si va ser un tema de si, bueno, hi ha gent que es viu, o sigui, imagina't, si les barbaritats que s'han arribat a dir, si home, esclar, com tots els grans mites, com tots els grans mites, no?
Ai, tant de bo, no?, que fos tota una mentida i que vingués per aquí ara.
T'ho imagines? No, no, millor que no ens ho imaginem. Escolta'm, a tu el veig per tu, t'agrada?
A mi el veig per tu no m'agrada massa.
Però d'ara?
Mai, mai m'ha agradat massa. Sí, és una cançó que, de fet, no estic segura que fos la preferida del Carles, ni molt menys, eh? És una cançó que la tenien, no l'acabaven de treure, va ser una cançó que no va ser tan uau, hem fet un himne, es va convertir en un himne, no? Té un color, una textura d'himne, però també li pesava una mica al Carles. Jo no era una fan de Sau, jo era la nòvia del Carles, i el Carles, més enllà de ser el cantant i líder de Sau, era moltes altres coses. Si parles amb la meva mare et dirà que era el seu gendre, i si parles amb els actors d'aquell moment et diran que era un d'ells. I si parles amb una altra música et dirà que era el seu futur cantant de la seva banda. Vull dir que el Carles va ser molt més que el cantant de Sau, encara que el recordem per això, sobretot.
No t'agradava Sau?
A mi no m'agradava massa Sau.
Per què?
Doncs perquè justament el Carles que havia estat el meu Pigmalió, imagina't, no? Ell tenia 27, jo 18 anys, ell era actor, jo volia ser actriu. Em va preparar les proves de l'institut, va ser el meu primer coach, després jo vaig dedicar-me a això, i m'ensenyava molta música que no tenia res a veure ni amb el pop ni amb el rock, música francesa o música italiana, música brasileña, i aquests eren els meus ídols, i Prince, que era un ídol pels dos, tant per ell com per mi. Però jo no era una jove, diguéssim, que combinés massa bé amb la resta de fans que tenia. Anava per uns altres deroteros, per uns altres camins.
Curiós, eh? D'aquella època, perquè era una època que hi havia molts grups catalans, molt, en la primera època dels grans grups catalans. A tu qui t'agradava molt d'aquella època?
A mi m'agradava molt Prince.
Però era un grup català, aquest, eh?
És que, saps què va passar? El rock català va néixer, pues això, quan jo tenia 18 anys, i a mi em semblava que no aniria enlloc aquest tipus de música. Veníem de la nova cançó, que sí, que hi havia molts referents que m'agradaven molt, però no acabava de veure això del rock català. Potser estava massa a prop com perquè m'agradés, no estic segura. Ja et dic, vaig anar a molts pocs concerts, també perquè el Pep Sala prohibia l'accés de les nòvies als concerts. Llavors això també em va marcar molta distància.
Te la vas haver d'aprendre el Boig per tu, o no?
No, mai.
Mai. Ni ara?
No.
Que no va dedicada a tu, per cert.
No, va dedicada a la Lluna.
A la Lluna. Quina és la teva preferida? Ara sí, l'has agafat carinyo a les cançons de Sau, o no?
A mi hi ha algunes cançons que m'agraden molt, i el Carles em va dedicar una cançó. Sempre em deia que aquella cançó l'havia escrit per mi, que és Enviem un àngel.
Que és la que hem sentit fa uns moments, que és aquesta cançó. Laura Jou, que Sau i el Boig per tu en concret formen part ja de la història de la música en català. O sigui, que una cantant un dia que encara estaven junts, que el Gerard Piqué em truca i em diu, vine un moment al Camp Nou, i estava el Roger Saperes de la redacció d'Esports de RAC1, i estava allà, i vaig cap allà, i diu, què passa? Dic, mira, i amb el mòbil m'ensenya la cançó de la Shakira cantant la Boig per tu. Clar, quan això ja no traspassa una frontera en català, és que estem parlant d'una cosa internacional.
Sí. Sí, jo crec que és una cançó que, com et deia, té un pols d'himne, i que és una mica com l'himne del Barça, no? O sigui, i és molt comunitària i agrupa, i això és molt bonic. I els agradi o no els agradi, li agradés al Carles o no li agradés, va ser una cançó insígnia del grup, i ell la va cantar moltes vegades, però dubto que fos la seva preferida.
Mira, fixa't en una cosa, és a dir, a la redacció del món RAC1, ahir tots tenien una cançó del Sau. Hi ha gent que té des dels 20 anys fins gent que té els 50 i tals, i tots tenen una cançó. Per tant, vol dir que el grup sí que és transgeneracional. Si ara en giro cap a la dreta i li pregunto a Roger Pedrós, tu, Roger, coneixes la música de Sau?
Sí, els temes principals sí, però, per exemple, l'Enviem un àngel, el Boig per tu, tots aquests, sí.
Clar, però això és per algun motiu en especial, perquè d'entrat, per la família, pels pares, pels avis,
crec que ja és com part de la cultura catalana, no?, una mica. Sí, crec que ja s'ha fet cultura, és el que dèiem, no?, quan ja passa de generació en generació i s'integra com una cosa que tots tenim en el nostre dia a dia, ja és cultura.
El Boig per tu, t'agrada, tu?
A mi sí, a mi sempre m'ha agradat molt. Però crec que és el que diu ell, a vegades no és una decisió artística ni una tria de l'artista que això passi, no? A vegades la cançó que menys esperes és la que més funciona i passa sense triar-ho. És una decisió popular. I això també és bonic, en realitat.
Oh, i tant. I hi ha moments que te les gastes, aquesta cançó. Per exemple, els Pets, me recordo quan Lluís Gavaldà fa un temps va dir aquí en aquest programa que ell estava molt fart del Bon Dia.
Clar.
I que diu que la vol treure, la volia treure dels concerts, però que la gent no vol.
Clar.
Bueno, tu ara un concert dels... Tu imagina't, si malauradament, si ara tinguéssim la sort que estigués viu aquí el Carles, segurament, no ho sé, si em diria, hòstia, tothom em demana que cantem el Boig per tu. Bueno, perquè efectivament s'ha convertit en un himne i que a més passa d'avis a fills i de fills a nets, que això és meravellós. Tu l'havies tocat alguna vegada?
No, Roger? Primera vegada.
Mai, primera vegada. El Roger Pedrós. Pobre, que només tornava a Benidorm Fest. Per cert, deixa'm que et digui que... Quina posada en escena més meravellosa, Roger.
Estem molt contents de la feina feta i...
Quina meravella, tu, quina meravella.
Gràcies.
Estàs content o no?
Molt content, molt content. Vam fer la feina que volíem fer, vam ensenyar el que som.
Va ser res, però res, eh?
A les portetes. Però bueno, això al final va com va. Però nosaltres vam anar a fer el que vam fer. Per tant, marxem contents.
Se t'obre una porta de mercat ara i molt important, perquè ja no és només la gent allò que diguis, bueno, mira, a Catalunya i tal, no estem parlant de Catalunya només ja, eh? És a dir, hi ha hagut molta gent amb una mirada molt oberta arreu de l'Estat que ha dit, escolta'm, uau, hem de seguir aquest nano.
Sí, al final això ha sigut el més bonic, no?, que hi ha hagut com una opinió majoritària general, sigui d'on sigui, ja no només d'aquí, que tothom estava d'acord amb que la proposta era molt bonica.
I qui va fer la posada d'escena?
La Irene Garrido, que està aquí de...
Doncs bravo, Irene, eh? Bravo, eh? Perquè, de debò, eh? Espera't, Irene, acosta't, perdona, jo sé que no és feina teva. Ara, fai gol en la balastera, ara li feu de fotre un gol per l'escaire. Hola, Irene, què tal?
Hola, bon dia.
És que he vist unes imatges que m'han semblat meravelloses. Què buscaves amb aquestes imatges?
Jo primer he de dir que, tot i que fer la posada en escena, ha sigut un treball col·lectiu, perquè el Roger ja està en tot el procés, també hi ha hagut una altra persona que ens ha ajudat amb la realització, que és el Carlos Lecegui, i hem sigut només tres, que hi havia gent que anava amb equips molt grans, però crec que sempre treballem de manera molt transversal i crec que això també fa que sigui que sigui el que va ser. O sigui, crec que treballar en equip sempre penso que és la manera de que tot passi de manera... O sigui, hi ha diferents punts de vista, per tant, acaba passant el que volem que passi. Crec que una sola persona és molt difícil. Per altra banda, dic que el que buscàvem era la senzillesa, buscàvem que estigués tot el foc en la cançó, que d'això va al concurs, en aquest cas, i que el Roger pogués donar el màxim d'ell. I molta gent es preguntava, què hem anat a fer? I jo sempre deia, hem anat a encongir l'escenari del Benidorm Fest. O sigui, no he de fer una cosa a la mar de grossa, no, hem anat a agafar i hem fet un trajo a mida, que en realitat crec que va d'això, no? Sempre.
Piano.
Un piano, ell.
I una càmera zenital que es veia, i de cop i volta una obertura, molta llum...
Bueno, perquè ens donaven una dotació tècnica que vam dir, aprofitem-la, no ho tornarem a tenir mai més, això. I quanta gent no ha vist un piano de paret vertical obert? Hi ha molta gent que no ho ha vist mai, això. Tothom s'esperava el Roger en un piano de cua, no? La gent té com un imaginari molt, molt concret, i em diuen, no, és que pot ser de moltes altres maneres, descalç, com si estigués a casa, en un espai molt tranquil, fer-s'ho seu... sense gaires pretensions.
Et dic una cosa, ell em dirà que no, però hi ha hagut un moment que tu esperaves que faria el salt o no? Que passaria a la final o no?
Sí, sí, perquè ens va passar una cosa, i és que vam fer un passe de premsa just abans del...
Bueno,
del...
que van sortir tots enamorats.
Clar, i aquí nosaltres anàvem com... Ningú ens tenia en compte. No és que pensessin que anàvem a fer un mal
el
paper.
Catalan.
Simplement, la gent ni tan sols s'ho imaginava, no? No estàvem dins de la... no ho feien bullir l'olla. I quan va fer l'actuació davant de la premsa, tothom es va posar a cridar i aplaudir, es van aixecar de peu. I va ser com un moment de dir, ostres, què acaba de passar, no? La gent no s'ho esperava. I crec que a partir d'aquest moment vam veure que la cosa tombava, no? Però la nostra pretensió tampoc va ser mai dir, si guanyem o no guanyem, anem a fer, és el que diu el Roger, anem a fer el que sabem fer. El que sabem fer és això. Si agrada bé, si no, també. I crec que aquesta tranquil·litat de saber que no teníem res a perdre és el que ens va fer estar on estàvem, i crec que hem fet el paper que havíem de fer.
Meravellosament bé. Vas estar còmode?
Molt còmode, vaig sortir.
No vas passar nervis ni res?
Zero.
Oh, que bé.
Vaig sortir absolutament segur del que anava a fer. És que ja et dic, al final, sempre dic la mateixa frase, però tu el que vas veure allà és el que trobaràs en un concert meu, en la versió premium, diguéssim, amb molts focus, però és el que jo faig.
Li vam demanar al Roger Pedrós, just tornar de Benidorm, si podia fer una versió del Boig per tu. I la seva resposta em sembla que va trigar 20 dècimes de segon a dir que sí. Per tant, t'agraeixo molt, t'agraeixo molt, Roger Pedrós, que avui ens acompanyis aquí al Món a RAC1, i que el dia del record dels 25 anys de la mort del Carles Sabater, i davant de la que ha estat la seva parella durant 11 anys, i sobretot els oients de RAC1, puguis recordar segurament l'himne més important que té Sau i un dels himnes més importants que tenim a Catalunya. Endavant, com vulguis, Roger.
La terra humida escric, nena, estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servil i acabat, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest per jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré, servil i acabat, boig per tu. Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Em quedaré atrapat, ebri d'aquesta llum. seré vilificat. Boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré. Seré ben llargat. Vull per tu. Seré ben llargat. Vull per tu.
Laura, què t'ha semblat aquesta versió?
Doncs m'ha agradat molt. Tens una veu molt bonica i va ser molt sensible.
Ha estat preciós. Mm. Preciós de bo, Roger, de bo. M'entusiasmat. Ho penjarem, ho sentirem. El Guillem Estadella està aquí. Hem flipat tots plegats escoltant aquesta versió del Roger, del Roger Pedrós. Ah, i penses sovint en el dia a dia, tu amb ell, on encara, o en dies com aquest?
Jo penso en el Carles cada dia. Cada dia, cada dia del món.
Ah. Passa el temps que fa fàstic, eh? Que ara sí. Me'n recordo jo el dia que ho vaig escoltar. Jo me'n recordo que ho vaig escoltar a través de Catalunya Ràdio i l'endemà jo em vaig assabentar al matí a llevar-me.
És molt fort. És molt fort. És molt fort. Sí, sí.
Te'n recordes, suposo, d'aquell dia com si fos ara?
Sí, sí, sí. És que a més per la nit vam estar parlant de... Teníem un dinar l'endemà amb una companyia d'actors amb els que jo estava treballant, que eren amics seus. Llavors l'endemà havíem d'anar al mercat, volíem fer com un dinar, a Carles li agrada molt cuinar i volíem fer un dinar així bastant bastant top, i clar, o sigui, me vaig anar a dormir esperant a les 9 del matí aixecar-nos en el mercat de la Llibertat, que és on anàvem i tal, no? I em van trucar a les 3 del matí per dir-me que havia tingut un accident. No em van dir la veritat. M'ho van dir des de l'hospital, em van trucar des de l'hospital, que havia tingut un accident. Suposo que deu ser el protocol que
arriba, no? Que anessis cap allà.
Sí. I llavors vaig despertar a una amiga meva, que era la meva veïna, la també biògrafa de Sau, la Magda Bonet, la vaig despertar. I vam anar juntes cap allà. Em vaig passar tot el viatge demanant-li que no es morís, que no es morís, per favor, que no es morís. I estava mort, clar. Però... me'n recordo perfectament de tot, de quan vaig arribar, de la cara que em va posar la doctora, del que em va dir, d'ell. Me'n recordo molt d'ell, de l'aspecte que tenia ell. I a partir d'aquí, bueno, recordo tot com un excés, no? I també em va sorprendre molt. Jo no sabia que el Carles era tan conegut i tan estimat. Me'n vaig donar compte, ens en vam, la família, les dues famílies, no? la d'ell i la meva, ens va colpir molt això, i ens va donar molt, molt consol.
Ara tindria 61 anys.
62?
61, 62. Com portava el tema de fer-se gran? Malament, no em sembla?
Sí, no ho portava bé. No ho portava bé. També el Carles, això ja s'ha comentat, que el Carles tenia una idolatria cap a la gent que es moria jove, no? James Dean, Montgomery Clift, Marilyn Monroe. Hi havia algú d'una profecia autocomplida, no? De mi em passarà el mateix, jo sóc com ells, jo tampoc arribaré a fer-me gran. Però per altra banda no volia fer-se gran perquè li semblava que faria amb els seus rínxols, no? Amb 60 anys. Cada dia en algun lloc puja un tren de
mig gener. Sents un àtic i estàs espantat. Aquesta és una altra, eh? Aquesta ahir a la redacció. És veritat, va passar una cosa que el vaig per tu, la gent més jove. Saps? Perquè suposo que és un himne. Però en canvi la gent, diguem-ho, ja més madura, aquesta, la number one.
Mira.
El tren de mitjanit. Tu t'agrada aquesta,
sí,
o no?
Sí, sí.
Però no oblidem que, a banda de ser la veu del grup Sau, és que, recordem, prou ja de Sau, però que el Carles va ser també actor de teatre.
Miri, ja l'explicaré. La meva senyora té...
Un posat de beduquera.
Musicals. Digui, digui.
Doncs veurà.
Hi ha una noia amb pitana.
Això dels pirates, no?
Sí, això dels pirates.
Has fet així el signe d'OK, com dient, és que això...
és que estava meravellós en aquest musical, i a Company, que va ser un personatge a la mida, o sigui, és que el Carles era Bobby, i Bobby era el Carles, no? Hi havia allà un match com jo he vist poques vegades a la vida, entre actor i persona i personatge.
I aquesta? Sèries?
Aquest vídeo és un encàrrec vostre, no és cosa meva.
No diguis vostre.
Això era Sitges, una sèrie que també va haver-hi a TV3. O de cinema? No, al cinema hi havia La Monyos, que era la pel·lícula que va fer... Era molt polifacètic.
Molt.
Molt,
Molt. I ho hagués estat més si no s'hagués mort, segurament. Perquè també escrivia molt bé i era una persona molt sensible. Jo crec que el Carles... hagués pogut acabar dirigint perfectament.
Però no parava,
No parava.
I precisament potser per això, de tanta sí. feina, va venir a l'aturada cartons per respiratòria?
És que el Carles no sabia dir que no.
Ui!
El Carles tenia un tema, amb aquest, un tema seriós, amb això.
És tan important saber dir que no. El David Trueba, que és una de les persones més interessants i més intel·ligents que conec, sempre fa referència a una frase d'un dels seus grans herois, que es diu Rafael Azcona, que és guionista de cinema, com tu saps. El Rafael Azcona diu una frase que és meravellosa i que la tinc al capçal del llit, que és: el verdadero secreto de la felicidad es aprender a decir que no. I és...
És agosarada, però...
No, és molt agosarada.
Però és veritat.
És veritat, és veritat. Aquesta cançó que estem sentint, que és Això es pot salvar, per mi és la millor. T'agrada a tu, no?
Sí.
És un himne ecologista...
És que el Carles era molt ecologista.
Ah, sí?
Molt. Li preocupava moltíssim cap a on estava anant el món en termes de medi ambient i ecologia. I vivíem a Vallvidrera, en una casa amb molt de jardí, amb molt de pati, i sempre tenia cura dels ocells, els hi posava pa perquè vinguessin a menjar, els llangardaixos que hi havia també a la zona, teníem un gos... Era una persona molt sensible amb el medi natural, sí.
Escolta, hem estat justos, la societat, amb el país, amb el Carles Sabater, o no?
No estic segura... No estic segura. Jo crec que el Carles, quan tenia 36 anys, els anys en els que es va morir, si li preguntessis, en aquell moment et diria: m'està costant massa tot plegat. M'està costant massa poder viure d'aquesta feina meva i de tenir que picar pedra. Et diria això. Després de 25 anys, doncs ara potser s'està fent una mica de justícia, no? Se l'està posant en el seu lloc i era una persona molt, realment molt meravellosa i m'agradaria molt que la gent la conegués una miqueta més, realment.
Per això estàs preparant un documental, Laura?
Sí.
Quan sortirà aquest documental?
No ho sé.
Ui, però ja el tens per entendre'ns de...
Sí, s'està gestant. I crec que és un bon lloc per retre-li un tribut i un homenatge, no? També ensenyar les seves imatges particulars, i li agradava molt anar amb una handicam i ho gravava tot.
Ah, o sigui, tens molt material videogràfic per poder fer un bon documental sobre allò que ella filmava.
Sí.
De concerts i de
la seva vida, no? De la seva vida, que ja et dic que era una persona amb una sensibilitat i amb una mirada molt especial. Era és que era un àngel, Carles. Tenia algú que no és d'aquest món. Tenia una cosa molt especial. Per això la gent se sentia molt especial amb ell.
Tens un títol ja del documental?
No.
Mira, la paraula àngel li hauria d'aparèixer,
Sí.
És molt maca,
A més, és una paraula que diu molta gent que l'ha conegut. Àngel, llum... Són paraules que diuen moltes persones que l'han conegut.
Laura Jou, amb el documental, el que vols és tancar una etapa, tancar una ferida, frenar coses que s'han dit, desmentir altres bestieses que s'han comentat?
Sí.
Què és el més bèstia que s'ha dit del Carles?
A mi no m'agrada gens que es digui que el Carles va morir d'una sobredosi o que era un cocainòman o que era un toxicòman. A mi em fa molt mal això, perquè el Carles era tan hipocondríac i estava tan in amb el cuzú, l'omeboshi, la mel, el gengibre, les infusions, que clar, és com... És tan injust perquè és una persona que es cuidava moltíssim, sobretot físicament. El que passa, potser del que no es cuidava tant, era del ritme frenètic que portava. Portava un ritme... Estava molt cansat, el Carles. Molt cansat.
Sabies que tenia problemes al cor, o ell ho sabia o no? Tenia arrítmies, no deien?
Sí, això ho vam descobrir, diguéssim, amb aquesta segona autòpsia. I tot quadra, tot es qualla. Clar, el cansament que tenia, problemes de visió, dos desmais que va haver-hi abans de... És que no... El Carles havia estat nadador, o sigui, i feia gimnàs i tal. No havia de morir, saps? Wow. A més, s'alimentava increïble, vull dir que... No... I després tot qualla, no?, quan es mor i et diuen... Què et pot matar, no? Les tres mata.
Uf! Tens ganes de la pel·lícula, també, o no? O et fa por?
No m'interessa una pel·lícula de Sau.
Uau! Per?
Perquè em sembla que és... O sigui, en termes del Carles, em sembla que és una part petita de la seva vida. I tampoc... Jo me'n vaig assabentar en el teu programa, que es feia una pel·lícula.
En sèrio?
Sí.
Escoltant el programa?
Mhm. Ho vaig sentir de la teva pròpia veu. Què et sembla?
Bueno, sorprenent, clar.
Doncs això.
Ningú va trucar?
No. No. Jo ara havia escoltat que un actor que coneixo li havien proposat per fer el paper del Pep Sala, però em semblava tan estrafalari que s'estigués fent una pel·lícula sobre Sau i que ningú m'hagués dit res, que ho vaig com... Bueno, idees, no? Idees que té la gent de fer coses, clar. Però quan ho vas dir, tu vaig dir, uau, o sigui, que això va en sèrio.
Quan vas escoltar la ràdio, vas sentir que vas fer? Tu vas trucar a algú?
Sí. Vaig trucar a la directora.
De la pel·lícula?
Sí.
Que la coneixes?
No sé qui és, però em vaig assabentar del nom i vaig aconseguir el seu telèfon.
I què li vas dir?
Li vaig dir, crec que m'haguessis hagut de trucar per dir-m'ho abans.
I què et va dir?
Bueno, que les coses són com són.
Què faràs avui?
Doncs avui vaig a mesclar el tràiler de la meva propera pel·lícula, que...
Quan surt ja?
Surt el 29 de març.
Vindràs a presentar-la o no?
Per favor, Basté, convida'm.
Ja està, convidada, apunta, sisplau. El 29 de març, aquella setmana en parlem. Hi ha uns molts amics meus que me'ls estimo com si fossin els meus germans, que t'admiren, que et coneixen però que sobretot admiren i coneixen el teu fill.
Ai.
Que són el Lu Martín i la Marta Pons, que diuen que a l'escola el teu fill, el Rojo, diu conjuntament, o sigui, la Marta i el Lu tenen una filla que es diu Violeta, que és de les poques persones que conec que porta el nom de la mare per davant del pare. La Violeta es diu Violeta Pons. El mateix passa amb tu?
Sí.
Que és que el teu fill porta per davant el nom de...
Joe.
És
que Rock Joe mola molt, eh?
Molt. El Rojo.
Sí, sí, sí.
O sigui que vindràs a finals de març, vens aquí, eh?
Sí,
tornes a venir.
Sí, sí, sí.
I amb
sí.
més alegria i més festa, que
sí,
és el que toca.
Sí, moltes
gràcies, Laura. Moltes gràcies.
Moltes
Hola,
gràcies a tu, Jordi.
Mònica, tu eres molt de... Tu també és de Sau, eh?
Sí,
Mònica,
a mi sí que m'agradava.
Bon
sí. sí, sí,
Quina
sí,
és la cançó
sí.
has dit aquest matí, eh? Tu has dit que la
teva... He dit Poemes i promeses, però també hi ha Percentatges, o la cançó sí. de la noia, de l'altre sí. cantó del bar, o un munt. Sí, sí.
I el Bartolí ha dit El boig per tu.
No, jo no he dit res.
No, perquè no era tan seguidor, potser.
No era tan seguidor, jo. Exacte.
I el Roger ha dit, boig per tu, que és el que toca.
Sí, ara hi pensava i vaig conèixer moltes coses del rock català gràcies a Cop de Rock, el que va fer la Goya Gom.
Sí, hòstia, la Cop de Rock.
Allò, crec que ens va apropar...
Hòstia, la Cop de Rock, ara sí que se m'acaba d'aparèixer el perruquí de la pel·lícula del David Trobalcap, ara de cop i volta.
Anava sentint els temes. Anava sentint els temes i anava recordant-ho d'haver-ho descobert.
Hòstia, la Cop de Rock! Hòstia, que fort!
Sí, de la Goya Gom. Jo vaig fer de directora d'actors en aquest espectacle.
Què dius?
Jo recordo flipar molt fort i que molts companys meus del col·le també descobreixen molta música del rock català gràcies a aquell musical.
Gràcies, Roger. Moltes gràcies. Laura, fins d'aquí uns dies, eh? Ens tornem a veure.
Moltes gràcies.
6 minuts i les 12. Espera, hola, Mònica. Què tal?
Hola, aviam, molt bé.
Què? Aviam una cosa. Bueno, veurem un altre dia, no? A part del llibre.
Perfecte.
La Mònica Usart ha tret un llibre que es diu...
Ai.
Fenòmens... extrems.
Fenòmens i no estranys.
I què li has de preguntar, Bertolí? Primer, jo? La primera pregunta, sí.
Li he de fer una primera pregunta? Sí. No, bueno, almenys era una reflexió que recordo quan va treure el primer llibre, tot aquell fervor que es va generar al voltant, era el Només són quatre gotes.
Només són quatre gotes, sí.
I recordo que ho signaves aquí davant del Corte Inglés, que ara ja no és el Corte Inglés, i la cua de gent que hi havia va ser extraordinari. En tinc molt bon record d'aquell... Te'n recordaves o no?
Sí, sí, a més tinc unes sensacions semblants amb aquest llibre, no per cua de gent, sinó que la il·lusió l'he recuperat perquè és un llibre que és una mica diferent als que he fet fins ara i aleshores el presento amb molta il·lusió.
Sí. Bueno, en aquest cas, aprofites moltes de les experiències que has anat recopilant al teu podcast d'Oxigen.
Sí, són quatre històries que intento agafar un aire així més novel·lat, no? Que no sigui una cosa tan científica, sinó que la gent s'hi pugui enganxar.
Escolta, falta 5 minuts per les 12, sí. Continuarem parlant, perquè
perfecte.
Amb la Mònica estem fent la promoció cada dia.
Ja, m'encanta. Sí, cada dia parlem
cada
del
dia
llibre.
Cada dia parlem del llibre, clar, dels fenòmens extrems.
Sí.
Que també podrien ser estranys, però són extrems. Però he d'anar un moment al Port de Tarragona perquè es veu que allà la imatge és espectacular. Com dèiem, la gent del sud, en massa. Però en massa vol dir en massa. Esteve Giral, quina és la situació ara al Port de Tarragona?
Doncs ho deies, absolutament històric. Jo en 20 anys no havia vist una cosa semblant. Més de 500 tractors col·lapsant els accessos del port de Tarragona. És extraordinària la mobilització. És un èxit total. Ara mateix el port està dominat pels tractors que han vingut del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, de tot el sud del país, també de Ponent. I la idea que tenen és quedar-se aquí de moment i veurem què és el que passa. Hi ha assemblea a les 12 del migdia. Veurem com evoluciona tot plegat. Però ara mateix és un èxit històric dels pagesos, d'agricultors ramaders, al sud del país.
No sabem quantificar-ho, no és que és impossible, esclar, evidentment, això.
Són més de 500 tractors, segur. Més de 500 tractors. És més d'un quilòmetre i mig de tractors amb diverses files, col·lapsant els quatre carrils d'accés, en algun moment sis carrils d'accés al port.
Val. Ara a les 12 també connectarem amb l'AP7 a Pontós i també a Mercabarna i a Gurb, també a la zona d'Osona, a la C25, però abans del butlletí anem al RAC per veure si hi ha gaires embussos i tot això. Ah, no, pensava que teníem la connexió amb el RAC. Veus, és que aquelles coses que avui ha sigut això. Avui, de debò, avui la Marga, si no li ha agafat, o sigui, si un cobriment de cor, no l'ha agafat.
Ja ho té superat.
Perquè entre els testos, entre els testos, les múltiples connexions... Bueno, és que esclar, el piano del Roger Pedrós i l'Àlex Huguet des del RAC, bon dia.
Molt bon dia, doncs per ara molts punts de la xarxa viària, com dèieu, es troben a aquesta hora completament tallats per les mobilitzacions dels pagesos. A la Catalunya Central ja es talla la confluència entre la C-17 i la C-25 a Gurb, com la C-37 a Manlleu. En tots els casos es desvia la circulació per diferents sortides de l'interior de Vic o carreteres comarcals, tot i que al voltant de Vic està ara molt congestionat. A Girona es manté el tall des de fa unes hores entre Sant Julià de Ramis i l'altura de Figueres a la P7, i a Tarragona els tractors ja han fet pràcticament tot el camí des de Valls fins al port de Tarragona en sentit sud. També ho comentàveu ara, per l'altura de Constantí i l'entrada de la ciutat estan tallant part de la via i fent que els altres vehicles hagin de circular amb més lentitud. Pel que fa al tall a Mercabarna, Barcelona envolta tots els accessos a la zona franca, tot i que com fa una estona no implica grans retencions pel que fa a vies properes com la C31, C32 o la litoral en sentit Besòs, i comentar també dos accidents a aquesta hora, a banda de tot això, al Papiol, a la P7 en sentit nord, i a la C15 al quilòmetre 39 entre la Pobla de Claramunt i Capellades. És tot des del RAC, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies. Per cert, m'informen de la mort de Josep Maria Martí Font, que és un periodista que va ser una de les persones que va explicar pel diari El País, per exemple, la caiguda del mur de Berlín. Un dels cracs del periodisme, i segons acabo de veure ara diversos més de periodistes del diari El País, que efectivament es confirma que la mort de Martí Font, de Josep Maria Martí Font, un dels grans, en un dia com aquest, que a més ell que també havia estat, que havia fet ràdio, el Josep Maria Martí Font, el Dia Mundial de la Ràdio. Bueno, escolta'm, què, Bartolí, què?
Què, posem un tall del diàling, potser, o...
Sí, vinga, va, un tall.
Sí, perquè avui el C. Giró, el company d'informatius, parlava de la Super Bowl i la Taylor Swift i tot això, i citava a la seva parella, que es diu Travis Kelce, però sembla que el Cesc... Sí, ell ho deia així.
El gran èxit d'aquesta Super Bowl és la presència de la graderia de Taylor Swift. La cantant ha disparat les audiències en cada partit, ha quedat a veure la seva parella, el receptor de Chiefs, Kavis Travis.
Disculpa, ho pots repetir?
El receptor de Chiefs, Kavis Travis.
S'ha matat el Paco!
Ha dit Travis? Sí, no sé, ho ha dit en rus, o en una cosa així. He dit rus, però podria ser qualsevol llengua
bueno,
no identificada.
Demà tornem, eh? Si Déu vol.
Sí.
Demà a partir de les 6 en punt del matí. Aquí us esperem. Demà, recordeu, a partir de les 9, esperem en aquest estudi el que és el ministre de Presidència, Félix Bolaños, mà dreta del president Pedro Sánchez. Demà, Félix Bolaños, a partir de les 9, aquí al Món a RAC1. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança.